Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des d'espectacles de carrer, espectacles de petit format, vaja, segur que més d'un de vostès ha conegut o s'ha acostat o ha vist algun dels espectacles de la Tija al llarg d'aquests 5 anys, perquè molts d'ells han vingut relacionats amb alguns dels esdeveniments més coneguts o més concorreguts de la vida de Sitges. Josep Milán, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Florenci Salesas, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Tuts Fernández, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Josep Van Gorkom, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Josep, això va començar a partir de què? D'una juguesca, d'una idea, d'un plantejament d'un grupet?
Això, de fet, vam començar així una mica casualment, perquè cadascú havia fet coses en àmbits de teatre o de titelles, sí, però per la seva banda i tal. I llavors, a partir del carnaval del 2012, que tant el Florenci com jo participàvem, doncs vaig dir, podíem fer com que anava lligat amb una història, amb unes famílies.
Ostres, deixeu-me fer aquí. El carnaval del 2012, quin era?
El de Xispunt.
El de Xispunt. Sí. Ja han passat 5 anys, sí, també, sí, d'aquell, sí, carnaval. 5 anys i mig. D'acord. Arran del carnaval.
Sí, de... i llavors com que teníem una història, llavors eren com dues famílies i que llavors figura que anaven a Sitges per fer el carnaval i els intríngulis, i de fet estava tot historiat, encara després no s'expliqués exactament. Però
i es
tot...
va fer aquell petit espectacle abans del carnaval.
Exacte, amb els figurins de la Pilar Mena, i llavors amb la història aquesta, en Florenci va fer una versió... diguéssim, teatral o per ombres, i llavors ell feia totes les veus, tota la música, tots els elements musicals, tots els sonors,
ho recordem.
I llavors vam fer les ombres i bueno, vam quedar prou contents i vam continuar fent. Després d'això va venir la Festa de la Poesia i després una cosa, un festival nonològic a Barcelona que feien de... que és
de música experimental, però així com amb un punt divertit.
I llavors vam fer, sí, també un espectacle per això, i després vam fer les titelles. Va, fer les titelles de Nadal, i també tot... I llavors, vinga, va, sempre quan hi ha un objectiu sempre és més fàcil, encara que hi hagi més o menys temps,
de posar-s'hi amb ganes.
Quan hi ha temps, això, bueno, anirem fent, ara això, ara allò, sempre hi ha coses entremig.
Ens has dit tres coses que segurament formen part de la trajectòria d'aquests 5 anys de la Tija. Les ombres, el teatre d'ombres, les titelles de mà, es diuen, sí, així de...
Les fent servir són titelles de taula, principalment.
De taula.
Perquè treballen sobre una taula.
D'acord. I les titelles de cordill són també...
Les de fils... De fet, ara no tenim cap espectacle... Tenim alguna titella de fils, de marionetes. El que passa és que no tenim un espectacle muntat, però estem en projecció de fer-ne.
Ho dic perquè a l'exposició sí que es poden veure diferents tipus de titelles.
Exacte. Allà, no? O sigui, són coses que estem treballant, però no tenim un espectacle muntat encara de fils o d'aquestes que són de pal, de marrot, també, que treure una mà, que és igual.
Això em volia referir, sí, però sí, com que la denominació específica de cadascuna d'elles, no sé si estem, vaja, si l'estem afinant o no.
De fet, en principi, el nom és La Tija, que va ser Florenci que ho va abocar, perquè necessitàvem posar un nom que no havia cap nom, i després posar La Tija, perquè...
Vaig ser jo, no me'n recordo.
Però, sí, em sembla per allò de l'onologi, perquè tenien que posar un nom, la Tija, perquè fan servir tiges, o sigui, tant per les ombres fan servir tiges, sí, com per les titelles que fem també, per marmor els braços, les mans, el cap, són tiges.
Ara, les tiges són això, no?
Exacte,
en el fons.
Són petites varetes de fusta o de metall per moure les titelles. De totes maneres, ara ja hem anat refinant la tècnica i ara cada vegada fem servir menys tiges, però bueno, és igual.
Per algun error?
No, perquè hem anat polint la tècnica.
Tots, com es fa una titella? Com es crea?
Primer s'ha de pensar una mica a base de molta feina, sobretot amb paper, amb es fa amb motllo, amb cartró, amb cola.
Es fa més o menys com s'havia fet tota la vida?
Sí.
Quan anàvem a col·legi, tot allò del paper maixé,
sí,
i vinga, anar fent,
sí,
capes,
sí,
de paper,
sí.
Es fa igual?
Es fa, els caps, sí.
Els caps, sí.
Els caps, sí. Després, la part del cos és fusta. Això sobretot ho fa el Josep Milán, que és l'expert amb tota aquesta, amb la part aquesta. I després li posem, doncs, que seria com uns cotofluixos, com unes boates que es posen a dintre per donar-li formes, per fer els forçuts, per exemple.
És a dir, per fer els volums més definits.
Per fer els volums, els pits, les panxes, tot. I després les robetes, que és el que a mi m'agrada posar-li el detallet, no? Fer totes les robes, perquè ho fem tot.
Ho feu absolutament tot.
Des de les sabates, al cabell, tot, aquí es fa tot.
Això va ser així des del primer dia.
Sí, sí.
Vosaltres ho veu, allò ho veu plantejar, sí, com fer-ho tot.
Perquè és la gràcia. És una mica, o sigui, més que reciclar coses és reutilitzar. O sigui, coses que a vegades ja estan fetes o que pots trobar o que pots comprar, però no són aplicades tal qual, sinó passades per una mica la nostra mà. No?
Abans d'això ho havies fet abans, tots, tot això?
Doncs només havia fet una titella a la meva vida. No,
però,
un titella.
Però havia fet nines, eh?
Sí, nines, sí. Nines n'he fet moltes. Moltes nines.
Moltes?
Sí.
I suposo que això és una experiència, sí, que aquí es pot aplicar, no?
Sí, però a més és que aquí la forma i la manera de treballar-ho ha sigut molt conjunta. Des de el titella, a la música, al diàleg, a tot està com molt lligat. Som com una gran família, crec, no? Que estem tots molt lligats i intentem que tot tingui una relació. Llavors, jo puc tenir la meva manera de fer la nina, però en aquest cas no sóc jo la que decideixo, ho fem tots.
És que anava a preguntar, hi ha un cert referent estètic a l'hora de fer titelles? On s'imagina, mira, s'assemblen o es poden assemblar aquelles o les altres, o heu creat, gairebé diem que a partir de zero, un estil?
Sí, de fet, nosaltres, jo crec que tenim el nostre estil, sí. El que ens surt de fer-ho d'aquesta manera, perquè tant el que modela, com el que pinta, com el que fa el vestit, té un estil que ens agrada. De totes maneres, per exemple, l'últim espectacle que hem presentat, que és el Circo Brellí, que és el que farem, sí, diumenge, aquest sí que hem demanat a un artista, la Pilar Mena, que ens fes els figurins dels titelles, i llavors, sobre la història que li vam donar, llavors ella ha fet els figurins, i sobre aquests figurins hem construït els titelles.
I això suposo que dona la porta oberta a la creativitat més.
Sí.
Vaja,
sí, sí,
es pot encarregar qualsevol figurins, exacte, de tota mena, i després, exacte, fer variacions i tot, sí, plegat. Sí. No? Yeah. Josep, quan intervens aquí?
Bé.
Perquè hi ha una branca, diguem-ne, més jove de la tija.
Sí. Jo no sóc tan manetes en l'aspecte de construcció de titelles, ni de vestuari, ni res. La veritat, no és el meu, la part més manual, però el que sí que podria intervenir una miqueta és en la creació i ideació de l'espectacle en si, no? O sigui, ara que explicàvem que totes les titelles les fem nosaltres, jo crec que tampoc em sorprèn, perquè no em veig anant a comprar una titella del Pinocho i utilitzant-la, perquè realment no farem una història del Pinocho, perquè nosaltres totes les històries que fem, tant les que pensa el Florenci com les que pensem entre tots, no parteixen d'uns personatges que ja existeixen, o sí, però que són gent del poble, o un bastoner de festa major, o la geganta de Sitges, i no els trobarem, no els anirem a comprar. Per tant, realment entenc que les titelles siguin de creació pròpia, perquè també les idees intentem que siguin al màxim properes a Sitges i diferents, i per tant, doncs, aquí és quan una mica intervenc jo en la idea de pensar una història des de zero, i que no ens que sí que ens recordi alguna cosa, però que la canviï radicalment.
I per una persona que ha fet tant d'escenari, això de donar vida a un titella o a una titella, com...
És molt diferent, però alhora és similar, perquè és com una altra manera de transmetre les emocions, perquè realment al final hem d'intentar que les titelles transmetin aquella emoció, si està trista o si està enfadada o si està nerviosa. Per tant, tu saps com transmetre-ho a la vida real actuant, però has d'intentar transmetre-ho a través d'una titella amb les mancances i amb les dificultats que comporta, no? Només tenir, doncs ja saps, és un cos de fusta, no?
Uh-huh.
Per tant, bueno, és diferent, però alhora també, doncs, has de transmetre l'emoció, és interessant.
Per qui anava? Com es manipula una titella? Com se li dona vida? Com es poden, no sé si dir d'alguna manera, interpretar els matisos que nosaltres amb els nostres gestos som capaços de fer?
Sí, de fet és un altre codi d'interpretació. El que passa és que els mateixos principis, el que passa és que has de trobar de manera de comunicar aquella emoció de la manera possible que pugui fer el titella.
I suposo que un titella tampoc són les ombres. Que les ombres deuen demanar un altre, sí, demana magista, un altre, també,
exacte,
diferent.
De fet, cada tipologia de titella demana un codi específic. Llavors és anar-ho trobant, o sigui, coses de provar-ho i anar-ho canviant. A vegades hem fet coses i dir, ostres, no funciona, no es mou bé, o anem-li a posar una articulació diferent, o posem-li més
perquè
cap aquí, més cap allà.
El primer que s'aprèn què és? A fer-la caminar o a fer-la... Què és? No,
el primer que s'aprèn
com...
és que la titella no té pressa, ha de ser una cosa suau, ha de ser una cosa el més lent possible, després ja li pots donar una mica més de ritme, però en principi ha de ser com més suau i més a poc, millor. perquè si no, si és molt ràpid no es veu. O sigui, perquè tu pots fer una ganyota, pots fer un gesto i val, es veu, però la titella si fa així no tens temps de o les ombres, sobretot les ombres és una cosa que demana molta pausa.
Molta... Sí, sí. Això tampoc deu ser massa fàcil de prendre, no?
Perquè encara que corri la imatge, no ha de ser atolondrat, de fet. Que la tendència normalment a vegades és això.
No, però això anava a dir, aquesta manera de no sé si dir d'alentir tots els moviments, això...
És tot el contrari del que estem en aquest moment en la nostra vida.
Vida diària, no?
O sigui, tot el que ens està ensenyant la vida en aquest moment, que és tot ràpid, 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 perquè si no la gent s'ho perd, és tot el contrari. Llavors és com tot molt relaxant, és tot com somni, és tot molt oníric, no? Molt...
Això no vol dir que sigui esmortuït.
No,
mirem que siguin espectacles que tinguin força,
ritme, tinguin ritme. I poden córrer, sí, sí. I poden anar ràpid i tal, però ràpid, però sense atolondrament.
Sí,
és això.
Que siguin llegibles, sí, les que siguin intel·ligibles.
Teniu, és clar, no sé si, i segurament també ens ho explicareu a partir de les experiències amb les escoles que han anat a veure l'exposició. No hi ha massa oportunitat de veure titelles o tenim una imatge de les titelles tan encaixada en aquells espectacles que veiem de petits, com si el món no hagués canviat i...
De fet, a vegades el que es té el pensament és això, que titella és per nens, que titella són estrelles de guau, de dit, putxinel·lis, i ja està. I és dintre d'això, bueno, doncs vinga...
Disculpa, mare, què diferencia una titella d'un putxinel·li?
No, una
volen dir el mateix?
Puccinelli és un titella, però és un titella de guà.
D'acord.
Els Puccinelli són els titelles
que són els que ens posem la mà dins.
O de dit, que són com una funda.
D'acord.
O un mitjó.
Queda clar, per diferenciar-ho. No ho dic perquè a vegades, com que ens passen tots els àmbits, una cosa és tenir estable i l'altra ping-pong. Doncs aquí també una cosa és un Puccinelli i una altra una titella.
Sí, les titelles de guà, que són sempre quan penses en titelles, penses, bueno, un Puccinelli pels nens.
D'acord, d'acord.
Que això sí, i també hi ha titelles per adults i normalment els teatres d'ombres, els teatres de titelles van començar també a fer-se, sobretot els modernistes feien aquelles sessions, els quatre gats i tot això, era més aviat per adults.
Home, però... i molt recordaran aquí l'espectacle que vau fer amb l'aniversari del 1714,
sí, exacte, sí,
que era
sí,
literalment
sí.
Un espectacle per adults, era una història, era una història explicada amb moments fins i tot molt dramàtics, amb molta força, no?
Sí, exacte, o sigui, nosaltres intentem també que sigui l'espectacle per tots els públics, o sigui, que tots els públics puguin tenir lectures, llavors tant un nen pot tenir una lectura al seu nivell, un nen més gran al seu nivell i un adult també al seu nivell. Això ho intentem a tots els espectacles. El que passa que sí, sobretot el que vam fer per la ruta allò que vam fer de la ruta pel casc antic de Sitges sobre el 1114, sí que potser era més enfocat al...
Aquell no era un espectacle pensat des del punt de vista infantil.
Allò era un complement a un circuit més ample que era sobre el Sitges 1614, i llavors parlava una mica de la cançó dels segadors, però l'anterior, la del Conte Duque d'Olivares.
Sí, sí. Deia això perquè hi ha una sensació de sorpresa per part dels nanos, dels familiars, de la gent que ha anat a veure les titelles, allò de dir, això no és el que jo em pensava, o és diferent del que jo recordava? O...
Més que res això, que es sorprenen, perquè recorden doncs, el teatret de Guinyol, el típic que hem vist tots, que és el que estava comentant en Josep. Això és el que la gent s'espera, sobretot la gent gran. Els nens no, perquè venen amb la ment oberta a veure el que els hi presentis. Però els adults venen amb una idea molt prefixada. I quan surten, ai, tantes titelles teniu? Sí que en teniu, no? I tot això, però clar, és que no m'esperava. I tu dius, bueno, clar... És un teatre.
De fet, la gent va veure una exposició de pintura, sí, sap el que és, una exposició de quadros, una exposició d'escultura, però quan dius l'exposició de titelles, no entenc, vull dir, clar, i de fet no deixen de ser també una mena d'escultura, una mena de pintura, una mena de cosa plàstica, que és exposable, evidentment. Evidentment, una exposició, la titella, qualsevol tipus de titella, vista quieta, és la meitat del titella. Sí. Perquè, clar, el titella, la gràcia és el moviment que li puguis aplicar, no?
Bona manera de definir.
Clar, perquè una cosa és un nino sí que és estàtic, i és per jugar, però és estàtic. En canvi, el titella, la funció o el que està pensat és per moure's. Llavors, l'exposició és la meitat. El primer dia, sí, el dia de la inauguració, vam fer una exposició animada, que vam moure algunes coses i tal, que és molt diferent que els altres dies. Però jo crec que tothom que ve, com a mínim, se sorprèn de, que no, no, o sigui, no es feia cabal del que podia ser l'exposició, no? Perquè de fet ara exposem allà una cinquantena de titelles, més les ombres, eh? Uh-huh. Però vull dir, clar, no és tenim algunes més i algunes que estem construint i tot això, però hem posat lo més significatiu.
Ara, abans de parlar de l'exposició, hi afegim alguns elements d'aquells que sempre han cridat l'atenció. La música en directe. Florenci, això suposo que també, tot aquell parament.
Sí.
No només, és a dir, per una banda el parament i per una altra banda aquella demostració de fins a quin punt una persona sola pot, vaja, pot d'alguna manera despertar tanta imaginació a través dels sons, a través de les veus, a través de la música.
Sí, el que passa que això ha estat patint una evolució, per mi, molt saludable, no? Que és, en un començament, al principi, els primers espectacles sí que estava jo sol, realment. Estava, i feia doncs, tots els instruments i les veus, i era una bogeria, no? Però va ser ja a partir de les primeres titelles de Nadal, que ja vam tenir l'Oriol Nebleza, eh? I altres... altres persones que també...
Diguem-ne que vau fer un conjunt.
Ah, exacte. I que ha estat un conjunt sorprenentment estable. O sigui, totes les persones que hi eren i continuen sent, o sigui, les mateixes persones que eren fent les locucions.
Això no sempre, no això, sempre passa.
Això és bastant curiós. S'han afegit, l'Àngels Atonell, per exemple, s'ha afegit. I precisament la mateixa Àngels, alguna vegada ella també toca el piano i doncs, que moltes vegades no hi estan ni tan sols jo. Doncs, que els músics són doncs, el que està més disponible i que, diguem-ne, que dintre de la companyia hi ha forces persones que són músics també i alguns que han anat creixent aprenent a fer anar els titelles, uh-huh. Però aprenent música també, com per exemple els fills dels Arola, l'Oleguer i el Carles.
Sí. Els fills de Carles Arola.
Els fills de Carles i la Àngels, són uns pianistes fantàstics i han anat creixent com la companyia i s'han encuriosit molt, miren a mi, doncs, per exemple fent escales allà amb el xilòfon i tal, i ells també agafen xilòfon i en aquest últim espectacle doncs, per exemple, jo em redueixo simplement a la melòdica i al xilòfon i quatre detalls d'aquests i una mica la bateria aquella simple que tinc, però per exemple l'Oleguer toca una mica de bateria, fa una mica de swing i altres elements de percussió molt, bueno, que està molt repartida la
quin,
cosa.
Quin espai hi ha per la improvisació?
Bé, espai per la improvisació i és, de tota manera, tot està força controlat, eh? Està sobretot el que són els cops de música principals. Per exemple, n'hi ha altres que sí que són més ad-lib. Per exemple, si es veu el personatge que va caminant, doncs és senzillament estar al tanto, com quan faig música per una pel·lícula muda, no? Allò, plic, plic,
tic, tic, tic. T'ho dic per això, eh? Per si et sents músic que acompanya l'espectacle.
Sí, però també ells, per exemple, moltes vegades estan esperant que facis un cop.
Això em refereixo.
Facis un cop de música. Per exemple, justament en un assaig...
Ho dic perquè aquí no és fàcil, perquè vaja, habitualment no, els músics no estan davant dels actors, sí. Com en un teatre convencional, en què l'actor, diguem-ne, que pot mirar si a baix el director li fa alguna indicació o no, sinó que esteu sempre en un lateral i això no deu ser tan fàcil de poder comunicar molt sovint.
No, clar, hi ha moments en què hem malentesos sovint molt divertits, molt divertits, molt divertits. Com per exemple ahir vam entendre malament una senyal, una ordre, diguem-ne, no? Ells, els titellaires, aixecaven un personatge i esperaven van rebre l'ordre de que quan sentíssiu el cop de plateret
el deixeu anar,
el caurien. I jo tenia entès que havien de caure i en el moment de tocar terra sonaria el plateret. Llavors estava fent un redom
i això no acabava mai.
I els personatges anaven surant en l'aire indefinidament.
Aviam qui para primer i no parava.
I al final, i ells... que no hi ha el cop de plateret, jo, coi, que no caieu.
Tots, aquí no hi ha problemes de vestuari pels no. Que porteu les titelles, no, perquè no, no, tothom no. De negre, això també sí. És un clàssic, no?
Sí. Tots de negre, i amb una camisa, i uniformats, i amb els guants, i amb les gorres.
I aquí suposo que també hi entra un altre element, com ens deia abans a tots, esclar, en el teatre de Guinyol no veies mai qui movia les titelles als putxinel·lis, i en canvi aquí sí que veus, i jo no sé si això és un... un al·licin afegit, si, què és això de saber-se, bé, aquell, allò, estem veient les titelles, però a la vegada estem veient també com estan actuant les persones que els hi donen
vida. No
les
de veure.
No les de veure.
No ens has de veure.
Jo crec que la gràcia d'això és que ens veiem, però que no ens, o sigui, que hauríem de desaparèixer.
D'acord.
O sigui, la visió de l'espectador, o sigui, la nostra feina estaria ben feta si no ens veiéssim, si no cridéssim l'atenció.
D'acord. O sigui, us hem d'intuir, però no us hem de veure.
No, o sigui, ens veiem.
Sí, sí, però que no s'ha de perdre l'atenció del que està passant.
O sigui, ha de ser més interessant, o el focus ha de ser cridar més l'atenció, el focus del titella, que no pas el del manipulador.
Ho preguntava així perquè, és clar, tampoc hem vist molt sovint com es manipula una titella, i per tant és molt probable que els ulls a vegades se'n vagin cap a aquell que la fa funcionar i dius, ostres, sembla mentida, com pot fer tot això, no?
Es tracta de generar una il·lusió. Jo. És com quan estàs en el teatre i veus un actor que conegut, o algú del poble, quan es tracta de teatre local, tu coneixes aquell senyor, és el carnisser. Però t'oblides que és el carnisser i en aquells moments és, jo que sé, el Ramon Casas o Cleopatra, no?
Sí, o una persona de 15 anys fa un paper d'avi, no? Que és una convenció, el teatre no deixa de ser una convenció.
No deixa de ser una convenció, llavors, doncs, clar, però clar, no només es veuen els titelleres, també es veuen les persones que fan les locucions i la música. I sí que alguna vegada, suposo, que hi ha... de dir, ostres, si aquestes veus són aquí al costat, sí. I algú doncs gira i diu, ah sí, mira com fa la veu aquest, però evidentment com que si està atrapat per l'acció, doncs torna a veure l'acció, ja sap que hi ha allò, però d'alguna manera es genera una il·lusió, i és una il·lusió encara més penetrant si s'aconsegueix trencar aquesta barrera. És com, és un repte molt, molt bèstia. Si realment es fa molt malament, els errors són a la vista.
Un paper que hagi resultat difícil de fer. Jo no sé com parla tots. Algun personatge que dius, això era...
Poder, ara últimament sí que, a més amb les titelles, estem fent més les veus, i poder, i suposo que al Florenci li passava molt, més que un paper, és si alguna vegada fas dos personatges diferents i tenen una veu completament diferent, el anar canviant de veu i no confondre't i no moure una noia parlant amb veu d'avi, no sé, jo crec que més un personatge en concret seria això, no? La barreja, o a vegades, clar, com que tampoc som, o sigui, tenim més d'un personatge per persona, doncs si per exemple algun moment determinat algú altre ha de moure la teva titella, sí, però tu parlar, o sigui, jo no diria tant concretament un personatge difícil, sinó és
aquesta combinació.
I de fet la dificultat de les titelles és una mica la dissociació, o sigui, que amb una mà estàs fent una cosa, amb l'altra estàs fent una altra, i a més estàs parlant i has de pensar el que has de fer, o sigui, tot és una cosa que has de tenir molt clara per no fer-te un garbuix.
Ara,
i per no aturar, o sigui,
una bestiesa, fins a quants personatges pot fer un titellaire?
No, els que siguin,
tants quan, vinga, ara.
Però normalment en fem 3 o 4, sí.
Pregunto per això, una mida que sigui més o menys còmode.
Però... No, i a vegades hi ha companyies que són un sol actor que fa un sol manipulador que fa diversos personatges, vull dir. Però el problema és la dissociació, o sigui, que estàs movent, que estàs parlant, el titella ha d'estar parlant, però parles tu,
sí,
o sigui, li estàs movent el cap i al mateix moment fa un gest amb la mà. Llavors, tota aquesta dissociació és el que a vegades costa, s'ha d'ensejar per poder-ho aconseguir, és això, eh?
Sí, de tota manera, en Josep, el Van Gorkon, que n'hi ha dos de Joseps, doncs clar, estava parlant sobretot d'aquest últim espectacle, que en aquest no hi ha la locució, la fan els mateixos actors, en aquest, el Circ Cobrellit, són els mateixos actors, és clar, mouen la titella i a més li donen la veu, la qual cosa li dona una inevitable, que està molt bé, hi ha més precisió en el moviment i veu.
I encara més una humanització de la titella.
Ho fa la mateixa persona, però clar, és el que diu Josep, m'imagino que deu ser el que diu ell, no? Diu, Déu meu.
Aquí no hi ha lloc, suposo, a la manca de concentració. Aquí has d'estar... No,
estàs molt concentrat.
Estàs molt, 100%, has d'estar al 100%, no? Això no és allò com el teatre... Aquí has d'estar...
Estàs molt concentrat, però a més li... Com que cada titella té la seva pròpia personalitat, acabes entrant, vull dir, quan treus el titella ja no ets tu, és aquella ballarina,
Jo us asseguro que no hi ha ningú que tingui temps de mirar els WhatsApp. No, ningú, eh?
Abans de ficar-nos en l'exposició i partint d'una de les qüestions que parlàvem, com han rebut la canalla aquestes visites a l'exposició? Comencem per aquí, després parlarem de l'exposició, però quin impacte hi ha hagut en les visites de les escoles, dels nanos?
Estem molt contents perquè vam oferir això, es va oferir des de Cultura, vam proposar-ho també des de Cultura, d'oferir aquestes coses, els tallers aquests a les escoles, i nosaltres vam estar d'acord, ens va semblar molt bé, i vam estar preparant-ho com ho podíem fer, i clar, sempre és una sorpresa, no saps mai.
Un meló per obrir, sí. Això,
i amb tota la gent que ha passat per l'exposició, o sigui, els nens, totes les escoles, ens ha funcionat molt bé, vull dir, ens ha anat molt bé, pensa que n'hi ha des de P3 fins a tercer ens han passat, vull dir, fins a tercer de primària.
Sí. A mi em ve al cap una anècdota així com per resumir-ho, que és un nen que va venir amb l'escola, sí. I li va agradar tant que l'endemà va portar la seva mare a l'exposició perquè també ho veiés i per tornar-ho a veure. O sigui, jo crec que una mica resumim això, perquè molts nens sí que deien no hem vist mai titelles, alguns sí, no sé què, però...
Us anava preguntant, no n'han vist de titelles?
Preguntem, alguns no n'han vist mai, alguns han vist alguna vegada, alguns dels espectacles que hem fet també nosaltres.
Sí. Sí. Sobretot les titelles de Nadal.
Sí. D'acord. Sí. I després alguns tenen titelles a casa seva, altres no.
Sí. La veritat és que nosaltres estem bastant contents.
De fet, és una mica la impressió que tenen, és una mica com si entressin a una gran sala de joguina, de jocs, per jugar, on hi ha, doncs, tot és de, com de joguina, no?
Perdó. El que és segur és que en l'època actual, en què hi ha espectacles que generen uns estímuls...
Clar, és que hi ha tants inputs visuals de tota mena, que això...
La titella més simple, una ombra d'un gosset que ni es belluguen les potes, o sigui, prenent algunes ombretes d'aquestes, que sí que és un article, i un copet de xilòfon i una veu que diu hola, sóc el gosset, no sé què, i els nanos es queden al·lucinats, bocabadats, no?
Sí, el transporta, no
és onírica. Això no varia.
Això és el que anava a dir, això deu voler dir que no ha canviat res, eh?
No.
En el fons...
No. Aquest mateix nen a casa està amb videojocs, plays, 3D, el que sigui, però allà...
O sigui, estan acostumats també a canvi d'imatges, a canvi molt ràpid, a música i tot això. En canvi, això és un altre llenguatge, però que hi entren molt, O sigui, perquè ho hem vist, nosaltres expliquem una mica la història de la companyia, l'exposició i una mica els tipus de titella, com funciona, després també poden provar una mica les tècniques, i després, al final, fem una valoració i preguntem i tal, i veus les reaccions, no? O sigui, que han entrat molt bé i que tenen moltes preguntes per fer i molt interessants.
I la majoria s'han sorprès, vaja.
Sí,
s'han sorprès.
És que el component hipnòtic és les ombres com les titelles, sí. El tenen...
Com veu plantejar l'exposició, tots?
A veure, jo volia dir una cosa,
sí,
també, perdoneu,
tant. Vinga.
Nosaltres expliquem, hi ha moltes titelles, però també tenim la música en directe, quan venen els nens als tallers.
Hi ha un piano al centre.
Exacte, hi ha un piano i tenim el cantó.
La reconeu una miqueta perquè la sentem al mig.
Però em sembla important comentar-ho perquè és part també de la nostra essència. Ho fem tot, però a més la música en directe també és molt important. Que és el que deia ell, que en Florenci, que o tenim un músic o en tenim un altre, però sempre tenim algú, i fent els tallers també tenim
música. I suposo que aquella imatge captivadora sempre de veure algú.
Exacte.
Algú que està tocant unes tecles
i que
això
Milan,
sona...
Com diu el Josep Milan, si hi ha piano però no hi ha pianista, no hi ha,
no
música,
hi ha
no sona.
Bueno, també es va... Com una neta era simpàtica, O sigui, també, fins com que ensenyava l'exposició això, fins i tot li van preguntar, es van apropar al pianista i van veure que no era un autòmata, que realment era un pianista de carn i ossos.
Jo dic coses que ens poden semblar tan òbvies, però als ulls d'un nano veure allà un piano, un senyor que toca i que acompanya un espectacle, doncs bé, tan captivador com en el cinema mut i el pianista que acompanyava. Allò, com heu muntat l'exposició?
L'exposició l'hem muntat una miqueta a partir del que som nosaltres, i és que, com deia en Josep Milan, els titelles, quan estan quiets, són la meitat. Llavors hem intentat recrear a on nosaltres faríem un espectacle. Cada parcel·leta que hi ha, des del racó de Nadal, doncs seria com si nosaltres anéssim a sortir a moure aquells titelles.
O sigui, en petits escenaris.
Exacte, no? Són petits escenaris. Una miqueta el que és intentat reflectir això, amb un mínim de diners, amb un mínim acondicionat com hem pogut.
El que es pot.
Exacte. però perquè, ho hem muntat
qui entri l'escorxador veurà que poc queda de l'escorxador o de la imatge que tothom pugui tenir de l'escorxador.
És poc fred.
Era un espai complicat, aquest, de...
A veure, és un espai que té unes dimensions que estan bé, el que passa és que, esclar, per posar el que nosaltres necessitàvem posar, clar...
Que és molt,
i pues, no té potser les prestacions idònies, però bueno, les hem fet per manera doncs, de que fos fàcil, amb fusta, amb cortines, amb objectes, vestir una mica el que a nosaltres ens agradaria que fos.
No? Ho dic perquè quan s'entra no sembla l'escorxador allò,
no,
com dèiem, s'està en un altre...
En un altre àmbit.
Com si l'àmbit de la tija, la món de la tija.
Màgic, el nostre món.
Que hi hagi màgia, sí.
I allà hi ha, des de... Bé, aquestes titelles que dèiem de fil...
Sí, o sigui, hem posat les tècniques que fem servir, bàsicament, que serien les de taula, les ombres, i llavors també hem posat el que són titelles... Que vam fer la inauguració, vam fer unes titelles gegants per fer a fora, també n'hi ha alguna titella d'aquestes. Després tenim, que últimament també hem fet teatre visual o teatre d'objectes, per la Festa de Poesia vam muntar un espectacle amb objectes, o sigui, manipulació d'objectes, teatre visual, hem muntat un petit escenari. Després també tenim el teatre negre, hem posat una petita cosa de teatre negre, una mica totes tot el que són els instruments que fem servir, una mica la percussió del Florenci, perquè sempre el Florenci és una mica el principi de l'home orquesta, no? I a partir d'aquí, l'home orquesta que es va...
Si anàvem a dir el principi o el final, en el cas de Sitges, perquè no hi ha
qui... Però si imagineu el xinxinero aquest de Mary Poppins, que va tocant el timbal amb el peu i estira una corda i sona el plateret.
El Dick Van Dyke de la tija, el Dick Van Dyke de la tija.
Però vull dir, de fet, el Florenci és una mica l'home orquesta, tant amb veus, com amb sorolls, com amb percussió, com amb, o sigui, és com un pop a l'hora de
fer... Absolutament d'acord, sí.
Que tingui 8 mans, perquè toca 20 coses a l'hora, sí. I és la capacitat, cadascú té les seves capacitats, vull dir això.
Quantes vegades t'han preguntat pels instruments que fa servir?
Sí, moltes.
Moltes, no?
Moltes, sí.
Bueno, perquè a part té instruments peculiars,
per curiosos, mateix ho dic,
com
el teremín. Sí, sí, últimament el teremín li hem tret molt el pols.
Sí, perquè vam fer un espectacle allà a l'escorxador d'ombres, clar, que era una mica que anava com de l'espai i així, i va anar molt bé els sorolls aquests.
Sí, el so del teremín. I s'ha d'anar molt de compte amb el teremín perquè és un robacenes. Jo sempre aviso, no? A vegades ara estic amb...
Definició del teremín,
sí,
i com és? Pares, mares, avis i àvies.
Miraré d'anar de pressa.
Aquells que en el seu dia, o si la volen anar a buscar, o si la volen anar a buscar amb DVD, vagin a buscar Recuerda de Hitchcock i trobaran segurament una de les interpretacions més clàssiques del teremín, allò per definir l'estat del subconscient i totes aquestes coses.
El teremín és un dels més antics instruments electrònics inventat als anys 20 pel senyor León Teremín, i que consisteix en una ona sinoïdal, no una sinoïdal perquè no, és la ona pura, més simple, molt semblant a la veu humana o un flautí, per dir. I és un instrument que es toca sense ser tocat. Té dues antenes, sembla un aparell de ràdio, amb uns volums i res més, amb una mà controles el volum i amb l'altra controles el to. I fent els vibratos adequats...
Tal com ho estàs dient, eh? No cal que toquin res.
No, al contrari, és l'instrument que es toca sense tocar. Clar. Sí, que és així. I aleshores, doncs...
Per tant, sembla que té un punt, un punt i dos i tres de màgia.
És màgic. I a més has d'estar molt quiet, perquè qualsevol moviment que facis, doncs, influeix en l'afinació, que és molt difícil afinar-lo. Mm-hmm.
És a dir, amb les mans el que estem fent és intervenir en l'ona...
Sí. Exacte.
I per tant, el que estem fent és canviar...
Com un porter automàtic, quan passes allò que quan creues la llum electrònic, blup, sobre doncs el mateix, no? Dius, oh, s'ha obert la porta, doncs per què has passat pel davant? Doncs una mica el mateix. Talles aquelles ones que emet l'aparell i dona una sensació de sessió d'espiritisme, eh? Mm-hmm. Té un rotllo una mica així. I el so és allò, el típic... I bé, s'ha utilitzat molt al Hollywood dels anys 30, es va començar a utilitzar per les escenes de fantasmes, les escenes de somnis, i després als anys 50, les pel·lícules de sèrie B, quan venien els marcianos. I és un so, el típic so, tipus... O quan venien els marcianos allò... abans de que exhibessin els sintetitzadors, doncs amb el...
I on el vas anar a buscar?
El vaig comprar directament, agafat i fort, al senyor Robert Moog, el senyor, l'inventor
del sintetitzador Moog.
amb una carta que...
Ho dic perquè qui l'escolti pensarà, bé, i on va anar a buscar aquesta andròmina?
Resulta que...
No es ven habitualment, no, això. No.
El senyor Robert Mook, inventor del sintetitzador de Mook, a l'any 66, doncs era un geni de l'electrònica, però va començar fent theremins quan era un adolescent, als anys 40 i 50. I era un gran inventor, però era un nefast negociant. I es va arruïnar i tal. I aleshores va muntar una empreseta fabricant theremins. I és la, probablement l'única cosa que he comprat per internet. Perquè a mi m'agrada... O sigui, vaig l'any 99, a més, que era molt, no era molt habitual, hi havia la possibilitat i sí, compraves directament el senyor Robert Mook. Ara és mort ja fa més de 10 anys.
Al costat d'aquest termini hi ha una cosa més quotidiana, que és una màquina de cosir.
Sí.
També.
Sí.
També.
Perquè hem recreat un petit taller amb totes les andròmines i endimaris que ven servir.
Totes les coses que hi ha per allà, des de pinzells...
És una recreació bastant exacta del que et trobes?
Sí.
Sí.
Agulles imperdibles... Pues una miqueta.
En aquest ordre, en aquesta mena de disposició mig caòtica,
és un caos,
és un caos endreçat.
Exacte.
I els motllos.
També, tot.
Ah, i quan heu parlat de les ombres, perdona, ja sé que no és... Hi ha, crec, totes les diverses pantalles, en totes les mides, perquè no s'ha fet treballar només amb una sola pantalla.
I també tenir la pantalla d'ombres corporals i totes les pantalles que hem fet servir.
I aquell esquelet a l'entrada?
També ha sortit amb un espectacle.
Sí, perquè ens van demanar per col·laborar amb el...
Els nens no s'han espantat amb allò?
No.
Esclar, un esquelet que és ara?
Ara mateix tenen molt assumit.
Un esquelet no és res, ja.
L'estudien a l'escola.
Sí, sí. I si no, se'n troben...
Vaja, en fi, tot arreu.
Amb tanta Halloween pel món, un esquelet és res.
No, el que pregunten és què és o per què porta una pajarita o una així. I llavors, més que res, ens van demanar col·laborar amb el carrusel que feien l'any passat, van fer un número que necessitaven d'un esquelet i llavors estava dintre d'una caixa i s'obria i feia el ball junt amb els ballarins.
Sí.
I llavors vam
muntar. I és aquell esquelet.
Que està allà. Per exposar-lo també. Una mica les coses que hem col·laborat.
L'exposició es tanca aquest diumenge.
Sí.
Coincidirà també la representació del Circ Cobra Llit el mateix dia del tancament. Què esteu fent ara?
Bueno, ara estem en l'exposició 100% perquè entre que estem preparant l'espectacle, ensenyant una mica, sempre s'han de repassar els espectacles per fer, i també els matins normalment estem fent els tallers per escolars. Ara després d'aquí tenim un taller.
Un taller.
I després sí que estem preparant una cosa sobre en Rossinyol, sobre els personatges dels monòlegs de Rossinyol. Llavors fem... No són uns monòlegs en si, sinó són els personatges dels monòlegs de Rossinyol, que llavors els fem com un muntatge on apareixen junt amb en Rossinyol, i així, per exemple, hi ha la minyona suïcida, una noia de la primera carta, el barba azul, el bon home...
La minyona suïcida mereix un teremín, eh?
Sí.
Després hi ha bon un estat allò punt de...
La niña gorda, tots aquests personatges de les obres o dels textos d'en Rossinyol, junt amb en Rossinyol estem preparant un petit muntatge sobre aquest tema. I estem preparant també alguna cosa així sobre amb titelles de fil i titelles de...
I les titelles de Nadal, que són...
Es anava a preguntar per les titelles de Nadal, perquè
recollim,
esclar...
Sí, la que recollim ara a l'exposició i ens hi posem amb les...
El problema d'això és que ja s'han consolidat les titelles de Nadal, ara.
Perquè de fet nosaltres...
Aquí, com qui no vol la cosa, van néixer per compensar la manca de pastorets, ja resulta.
Sí. No, ara han quedat ja instituïdes. De fet, encara que siguin... Ho hem fet cada any, són les titelles de Nadal amb una base argumental, sempre és quasi com un espectacle nou perquè fem alguna variació o una incorporació o fem algun element que de fet quasi és un espectacle nou, perquè tot i ser el mateix o fem algun personatge o canviem un personatge o el construïm de nou o el millorem o fem algun efecte o algunes escenes
Tornem allò mateix, per tota la gent que havia vist sempre pastorets, quan va veure les titelles de Nadal, què va passar? Quan va veure aquells dimoniets i quan va veure... Què va passar?
Doncs que no van veure els pastorets, perquè no són els pastorets.
Que suposo que aquesta, era una d'aquelles coses que us convenia que...
S'ha de fer una dissociació. No
aneu a veure això.
No és un substitutori per a res.
No, absolut.
Són els mateixos personatges, perquè són els personatges del pessebre, però dintre de la seva idiosincràsia pròpia, no?
Sí.
I els titelles tenen l'avantatge que poden fer coses com els humans i coses com titelles. que els humans no poden fer exactament, i això és la gràcia una mica
de dimonis en titella n'hem vist 50.000, eh? Sí, això sí,
el dimoni és el més clàssic.
Amb el tridè, home, per favor, vinga corrents amb l'escenari del Guinyol amunt i avall, que deia, n'hem vist, vaja, i se'n venen, suposo, encara de les titelles
el dimoni és un dels personatges més clàssics de igual que, per exemple, a Anglaterra tenen el cocodril, o més cada lloc té el seu personatge,
el seu dolent,
però que és un dolent simpàtic, sempre, perquè s'acaba sent la llufa de l'espectacle, no? Perquè sempre els dimonis són els pastorets sempre reben els cops al final.
Tot això no ho guardeu?
En uns baguls.
Perquè quan surtin de l'exposició pensaran, bé, tot aquest parament, què fa la companyia?
A l'entrada hem posat una mica els baúls d'aquests que guardem a les coses.
Perquè és clar.
Però ara mateix ho tenim repartit entre les cases de la gent.
De la gent.
Entre es pot, eh? Aquí pues, té un cobert, doncs ho posem allà unes coses, l'altra sota el llit, l'altra darrere les cortines, vull dir, una mica ho tenim repartit. Ara, inclús fins i tot ara que hem hagut de fer l'exposició, hi ha coses que no sortien perquè feia més temps que les tenien guardades, això, allò, aviam qui ho té, aviam, al final surt, eh? Però tenia un, tenia l'altre, no, que estava allà, perquè dalt de l'armari, allà darrere, no sé què. I llavors al final ho hem recuperat tot, però ho tenim una mica repartit així. Sí. Clar, que el volum també va creixent.
Per això ho deia.
I hi ha un moment que hem de pensar, si no podem generar, si no podem, no tenim un espai, no podem generar res més, perquè això es genera sempre, va generant.
I al tanto, que a més hi ha elements que es van reciclant. Exacte. O sigui, que, aquelles caixes que eren de colors, dic, sí, però és que ara no són de colors, perquè recordes que les van pintar de negre, dic, ostres, veritat.
Clar, perquè fas una... Vull dir, anem reutilitzant i anem refent, sí.
Quan sou ara la tija?
A veure...
Més o menys així, sí, el nucli...
Però el que sí que pot dir és, la gent que ha col·laborat durant aquests 5 anys...
Vinga.
Venen, o sigui, ha col·laborat directament, eh? O sigui, poden ser uns 50,
sí,
eh?
50.
Més o menys. Després, a més, tant gent que ha col·laborat perquè ha ajudat a construir alguna cosa o ha vingut a donar un cop de mà o d'allò. Després hi ha, diguéssim, altra gent que no està en directe, però també ha participat, que són molta més gent. Eh? Tots els familiars i
tots els
amics. Però, de fet, el nucli, així podem ser 6, 7, 8, que són, o 10, que són els que més o menys anem gestionant la cosa, i després, a lo dels espectacles, siguin espectacles que, com el de Nadal, que requereixen més gent, que poden ser uns 15 o 20, també es van ajuntant. Una mica també segons la disponibilitat de la gent.
Està clar.
Hi ha espectacles de dues persones.
No.
Exacte.
Hi ha hagut espectacles de dues persones. Aleshores, doncs, també una mica...
Tot en la mesura del que... Fins diumenge, a l'Escorxador, l'exposició del 5è aniversari de la Tija. Vagin-la a veure, si volen entrar amb els ulls tancats, i quan siguin a dins els obren i es pensaran que estan en una altra dimensió. Tots, gràcies.
Gràcies.
Josep, gràcies. Gràcies, Florenci. Gràcies, Josep. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.